Són les 8. Que la força ens acompanyi.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A mi la campanya electoral se m'ha fet llarga, molt llarga. No sé si és perquè el neguit del que passarà avui ha eternitzat els dies, si és perquè la imatge de M. Rajoy convocant eleccions m'ha fet mal, o si és perquè fa tan poc temps que vam votar que sembla que mai haguem deixat d'estar en campanya. Sigui com sigui, però just quan acabem aquest programa començarà la jornada electoral més complexa de la història de la democràcia d'aquest país. Hi ha rumors de tot tipus, fins i tot de molt desagradables. Es parla de tupinada per beneficiar els partits del 155. Han corregut rumors sobre una presumpta addicció a les drogues de l'Albert Rivera. Rumors d'impugnacions de meses electorals si algú es presenta amb una peça de roba de color groc. Les denúncies constants a mitjans públics catalans, perquè el nodo de TVE ningú li ha dit res. I tot això per no parlar de les circumstàncies en les quals alguns partits concorren als comicis. I tot per què? Doncs tot això passa, en el fons, perquè el 2006 uns irresponsables van recórrer l'estat espanyol recollint signatures contra el nostre estatut d'autonomia. Allà va començar tot, i aquí no s'acaba avui, perquè guanyi qui guanyi, governi qui governi, no es resoldrà el conflicte. Si guanya el 155, seguiran tenint mig país en contra per molt de temps. Per molta política que facin, alguns encara recordem les porres que uns van enviar i els altres van aplaudir. Si guanyen els partits sobiranistes, seguiran donant cops de cap contra un mur granític que és l'Estat i que no vol ni sentir a parlar de cap referèndum pactat. Fer-ho suposa reconèixer-nos com a interlocutor vàlid, com a subjecte, i això desmunta el relat que porten fent des de l'any 78. Per tant, l'única possibilitat és que, amb els anys, es pugui convèncer algú a l'altra banda que comenci a canviar el relat del que és Espanya i els seus pobles, però no té massa pinta, i em perdonareu, que això hagi de passar. En qualsevol cas, plantegem-nos això d'avui com una altra primera pedra en el procés de construcció de la Catalunya del futur a mig termini, la que sigui. Avui toca decidir si aquest edifici que farem és una casa enmig dels camps o un pis en una comunitat de veïns. Cada opció té pros i contres. La putada és que, en el primer cas, els masovers de la casa no es poden defensar perquè els de la comunitat de veïns els han fotut a la presó. Són les 8 del matí i 3 minuts i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que abans de començar amb aquest relat trepidant del que serà l'actualitat política d'avui, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Al matí seran nuvolats i encara amb vent de nord. A la tarda els núvols aniran marxant i ens deixaran una tarda ben assolellada. Temperatures entre 2 i 14 graus. I demà divendres tornen a arribar els núvols, però sense precipitació. I dissabte i diumenge, dies tranquils i molt assolellats.
Gràcies, Martí. Doncs veurem com va evolucionant aquesta previsió del temps, sobretot de cares al cap de setmana llarg, perquè arriben les festes de Nadal. I arriba, abans d'eixamplar l'explicació, el relat de les notícies d'avui, arriba, com sempre, el sumari.
Palafrugell construirà una zona enjardinada al polígon industrial. El govern ha aprovat el projecte per embellir aquest espai després de construir la Ronda Nord. Són 4.500 metres quadrats entre la rotonda de Vins i Le Corts Grau i el nou vial.
Conflicte obert entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i els seus treballadors per les retribucions en la nova relació de llocs de treball. Discrepen sobre la remuneració dels punts que s'atribueixen a cada feina a partir de les funcions que calgui desenvolupar.
El govern de la Bisbal va quantificar de forma errònia el romanent de tresoreria de l'any 2015. Així ho conclou la Sindicatura de Comptes. En l'informe de fiscalització d'aquell exercici, l'ENS sosté que l'Ajuntament bisbalenc es va excedir en prop de 340.000 euros.
El ple de Sant Feliu de Guíxols tomba una moció sobre un canvi en el model energètic proposada per Guíxols des del carrer. La formació reclamava foment de l'energia renovable, aplicació del bo social i explicitar l'estalvi que suposa.
Mor la conductora d'un cotxe en un accident a la C-66, al terme municipal de La Pera. El seu vehicle va xocar amb un altre cotxe i un camió. La resta de persones implicades van sortir-ne il·leses.
I a més, avui, per analitzar una mica com ha anat aquesta campanya electoral i què podem esperar d'aquestes eleccions més enllà del resultat, parlem amb el nostre col·laborador i politòleg bisbalenc, l'Andreu Paneque. Tot això des d'ara i fins que siguin les 9. Entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Ja som a 21 de desembre. Eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel govern espanyol en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El Senat de Madrid va destituir tot el govern de la Generalitat i va imposar una gestoria tècnica pilotada des del govern central. A les eleccions hi concorren tres partits independentistes: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. També un partit que aposta pel diàleg i un referèndum pactat, Catalunya en Comú Podem, i tres partits constitucionalistes, el PSC, Ciutadans i el Partit Popular. Aquest és l'esquema dels partits que concorren.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
Les enquestes no deixen clar de qui guanyarà les eleccions, però apunten que la primera posició podria estar molt disputada entre Ciutadans i Esquerra Republicana. De moment, el que sabem són els resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, les del 2015, Dani.
A Girona hi ha 17 escons en joc, 11 els va guanyar la candidatura d'Esquerra Republicana i el PDeCAT, Junts pel Sí, Ciutadans en va aconseguir 2 i els socialistes, la CUP, el Partit Popular i Catalunya Sí que es Pot en van aconseguir un cadascú. El Baix Empordà, amb una participació del 77%, Junts pel Sí va aconseguir el 54% dels vots. En la segona posició va quedar Ciutadans amb el 13%.
T'ha agradat la música de la Marxa Imperial?
Adient, molt adient.
Adient. Aquesta campanya, al Supermatí, hem entrevistat els candidats de cadascuna de les candidatures per les comarques de Girona. La líder d'Esquerra Republicana a Girona, la Dolors Bassa, la consellera, va relatar la seva experiència a la presó del Calameco. Bassa va afirmar sentir-se cada dia una mica millor.
Va assegurar sentir indignació davant les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, quan afirma que és Mariano Rajoy qui ha escapçat el govern de la Generalitat i el procés independentista.
Indignació, jo és el que he sentit més aquesta campanya, no solament pel que m'acabes de dir de la vicepresidenta, per molts altres, per eslògans que diuen, per exemple, la gent de Ciutadans, sense cap dada darrere.
Dolors Bassa defensa que Esquerra ja no parli d'investir Carles Puigdemont, com sí que va fer dies abans de l'inici de la campanya electoral, sinó de l'investidura d'Oriol Junqueras.
Rafael Bruguera, el cap de llista de Girona pel PSC, va dir al Supermatí que davant d'aquestes eleccions excepcionals, el seu partit es presenta proposant una agenda social, econòmica i política amb l'objectiu de generar estabilitat i atorgar més autogovern a Catalunya, Julià Álvarez.
Pel que fa a les seves propostes d'afectació a la demarcació de Girona, el cap de llista va explicar que es focalitzen en 6 grans eixos per la millora de la competitivitat, la generació de riquesa i l'ocupació digna i de qualitat. Aquests són l'aeroport de Girona, el port de Palamós i Roses, l'Hospital Trueta, que ha de combinar l'atenció sanitària amb recerca i que ha de mantenir-se en relació acadèmica amb la Universitat de Girona, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i el Centre Intermodal de Vilamalla. Bruguera va remarcar que la Generalitat té un deute amb les comarques gironines, ja que van prometre fer una inversió important del turisme com a compensació de les inversions del Barcelona World, que no han fet. La seva proposta enfront a això és elaborar una política global per incentivar el turisme esportiu, el de congressos o el de muntanya, entre d'altres.
Nosaltres no tenim la fórmula. Aquesta fórmula fonamentalment s'ha de trobar entre la Generalitat i els sectors econòmics de les comarques gironines.
Respecte a la carretera Nacional 2, el PSC planteja que mentre no estigui acabat el desdoblament, l'autopista sigui gratuïta.
Gràcies, Júlia. El número 8 de la llista de Junts per Catalunya a Girona, Ferran Roquer, com la majoria de candidats, es va referir a la necessitat també d'ampliar l'Hospital Trueta i d'apostar per les infraestructures com la variant de la Garrotxa i el desdoblament de la Nacional 2.
També va parlar sobre l'aeroport de Girona, del que va dir que s'ha d'interconnectar amb l'AVE i s'ha de treballar per assolir de nou els 5 milions de passatgers.
La solució a l'aeroport de Girona passaria per un abaratiment de les taxes de l'aeroport que cobren en les companyies aèries.
També ha assegurat, va assegurar que treballaran per reforçar les vocacions científiques i tecnològiques des de l'àmbit de l'educació.
I Llorenç Pladegomà, el cap de llista de Catalunya en Comú Podem a Girona, diu que el partit no s'abstindrà per fer presidenta Inés Arrimadas ni ajudarà a configurar una coalició en la que hi hagi Ciutadans.
Pladegomà, geòleg i especialista en política mediambiental, va comentar algunes de les propostes d'aquest àmbit que tenen afectació directa a les comarques gironines, com abaixar els preus de les tarifes integrades i millorar les freqüències dels autobusos per tal de facilitar que la gent es pugui traslladar amb transport públic i millorar la conservació dels parcs i reserves naturals.
Nosaltres creiem que, per exemple, en turisme, un dels sectors a nivell de comarques de Girona que està infradotat i que genera activitat i més a més sostenible és els parcs naturals i els espais naturals protegits. El 2010 va haver-hi unes fortes retallades, van retallar el 70% de recursos, i nosaltres el que volem és que tant els aiguamolls de l'Empordà com el Montgrí, les Medes o la Garrotxa o l'Aldera, doncs totals almenys dels mateixos recursos que tenien el 2010 per la conservació, per l'activitat i si cal millorar-los.
Llorenç Pladegomà va expressar la necessitat de fer un canvi de les infraestructures. En concret, es va referir a reformar l'Hospital Trueta, ja que, segons va dir, es cau a trossos. I va recalcar que l'Hospital Nou ha de ser 100% públic.
Les 8 del matí i 11 minuts.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
La cap de llista a Girona pel Partit Popular, Maria Àngels Olmedo, en l'entrevista que va fer en aquest mateix programa a la proposta de Miquel Iceta de demanar l'indult pels polítics catalans empresonats, creu que no serviria per cosir la societat catalana.
Tot i que va acusar el govern de la Generalitat cessat de mentir respecte a l'èxit del procés en base als escrits que es van trobar en una llibreta del número 2 d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, Olmedo va rebutjar frontalment les suposades acusacions de corrupció que planen sobre el seu partit, ja que no hi ha sentència judicial ferma.
Miri, no acceptaré, sempre ho he dit al llarg d'aquests dies, no acceptaré que es digui que el Partit Popular és corrupte. El Partit Popular no és un partit corrupte, el que passa que dins del Partit Popular hi ha hagut gent corrupta.
No ho dic jo, ho va dir un inspector de policia al Congrés dels Diputats.
Quan les sentències estiguin, vull dir, nosaltres aquí no som jutges, no? I per tant, doncs, quan les sentències siguin fermes, llavors podem parlar. O sigui, fins ara aquí no hi ha hagut cap sentència ferma i per tant ens esperarem, no?
Tot i que no va arribar a concretar cap proposta específica per la demarcació de Girona, la Popular va assegurar que continuaran treballant per desenvolupar infraestructures necessàries per al territori i va posar com exemples la Ronda Nord de Figueres, diverses carreteres comarcals o el desdoblament de la N2.
La cap de llista a les comarques de... Bé, de fet, hem de dir que el desdoblament de la N2 no ha sigut cap de les propostes que hagi fet cap d'aquests polítics, sinó que ha estat a proposta nostra que s'han manifestat en la línia de reformar-la, de desdoblar-la, vaja. La cap de llista a les comarques de Girona per la CUP, Natàlia Sánchez, va ser molt contundent.
Preguntada per la possibilitat que en cas de pretendre implementar la República Catalana com defensa el seu programa electoral sigui una part de la societat catalana i no l'estat espanyol qui vulgui defensar amb la força la unitat d'Espanya, la representant Cupaire va respondre amb aquesta contundència.
Sobre la possibilitat de possible violència civil, és un escenari que nosaltres no contemplem perquè entenem que el moviment republicà és un moviment que treballa per la pau, que treballa des d'una perspectiva pacífica i des de la perspectiva de la desobediència civil. I entenem que això no ha de passar de forma massiva. Ara bé, denunciem de forma contundent tota la violència que a dia d'avui l'ultradreta està exercint als carrers del nostre país.
I pel... Disculpa, Dani, que t'he tallat, m'he pensat.
El programa electoral de la CUP defensa en tots els seus punts la implementació de la República Catalana de manera unilateral.
Ara sí. I pel cap de llista de Ciutadans, Jean Castel, la proximitat de les comarques de Girona en França hauria d'esdevenir un motor de generació de sinergies i de creació de feina relacionada amb la logística.
Tot i que no va poder concretar les accions que portaria a terme com a diputat, va assenyalar que el seu partit exercirà la pressió necessària a Madrid per agilitzar el corredor mediterrani i el desdoblament de la carretera N2.
Per nosaltres és la gran premissa com a la gran connexió. Que seria el corredor mediterrani connectat, donar oportunitats no només econòmiques, sinó a molta gent que incrementa les llistes de l'atur, a la comarca gironines també amb un increment que hem vist notori des d'aquest octubre, i el que volem fer és donar sortida, viabilitat i llum. Aquesta proposta, evidentment, seria la gran connexió i una gran connexió d'oportunitats que ha relacionat.
El candidat de Ciutadans també es va referir a la necessitat d'aixecar catifes si governen i va vincular el procés independentista i els diferents governs nacionalistes amb la corrupció política.
Gràcies, Dani. Aquest és el resum de les entrevistes que hem anat fent als representants per la demarcació de Girona de les llistes dels diferents partits que concorren en aquestes eleccions. Unes eleccions marcades per la singularitat, perquè, com s'ha repetit mantes vegades, són convocades pel govern espanyol en aplicació del 155. Una de les mesures que hi hauran excepcionals en aquestes eleccions són les mesures de seguretat. I és que uns 17.000 policies vetllen per la seguretat d'aquesta jornada d'avui. Enric Millo, el delegat del govern, diu que l'únic recompte vàlid és l'oficial i que els llaços grocs només estan prohibits pels membres de les meses i els representants dels partits, Alba Legide.
En concret, 12.321 Mossos fan vigilància estàtica als 2.680 col·legis electorals, juntament amb policies locals. 1.834 dels quals vigilaran, juntament amb 104 vigilants de seguretat privada, 600 locals en exclusiva. La Guàrdia Urbana de Barcelona, per exemple, es fa càrrec de 70 col·legis de la capital catalana. A banda, bona part dels 6.000 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil vigilaran edificis de l'Estat i infraestructures crítiques i estaran als centres de coordinació.
Gràcies, Alba Legide. És un quart i un minut de 9 del matí. Aquí s'acaba el resum de les entrevistes electorals que hem fet durant el dia d'avui. Més tard anirem a algun dels col·legis del Baix Empordà per saber, abans de l'obertura, quin ambient s'hi respira. Hem dit que acabem el resum de les entrevistes polítiques que hem fet durant aquests dies, però no acabem amb el relat de l'actualitat relacionada amb les eleccions d'avui. I bona prova d'això és el comentari que ens porta avui l'Adrià Pujol.
Bon dia a tothom, a tota la gent que ens esteu escoltant. Avui és un dia especial, avui és un dia que qualsevol persona que es dediqui a fer comentaris, com ara jo, només pot parlar del que està passant i del que passarà avui fins a altes hores, fins a les hores petites, que deien els avis. Escolteu, avui no es pot fer propaganda electoral, avui no es pot demanar el vot per cap partit, però jo, com que en tinc els collons plens, què voleu que us digui? Avui no és que demani o que exigeixi, no és aquesta la meva intenció, però el que sí que tinc força clar és que avui, si teniu les imatges de l'1 d'octubre gravades a la memòria, si teniu records de l'1 d'octubre perquè hi vau a ser, o perquè amics i parents i familiars van a ser els col·legis electorals on la Policia Nacional Espanyola, la Guàrdia Civil, va apallissar bona part del poble català, si tot això ho teniu al cap, em sembla que és força evident el que hem de votar. Enllà d'això, també s'ha de dir que són unes eleccions, és que no sé si dir-ne imposades o fins i tot dir-ne una mena de pantomima dictada des dels poders, les clavegueres, la premsa, la judicatura de l'Estat. Per tant, és molt probable que més d'un de vosaltres tingui la sensació, tingui una mena de desànim legítim, d'altra banda, perquè entre el que acabo de dir i el que he dit abans de venint de l'1 d'octubre, un pot pensar, home, vols dir que paga la pena anar a votar? I no estic parlant d'opcions, tot i que sí. Doncs això, un pot pensar, vols dir que val la pena anar a votar? Doncs mireu, jo, que no tendeixo gaire a l'optimisme, sí que aniré a votar. És més, sóc apoderat d'un col·legi. Però és que es tracta de deixar una mena de... Passi el que passi, eh? Es tracta de deixar una mena de marca, una mena de crit, una mena de proposta, tot i que soni una mica naïf, perquè el que vindrà, amigues i amics, el que vindrà, sigui quin sigui el resultat, insisteixo, el que vindrà, ni ens ho mereixem i serà duríssim. Que passeu un bon dia i que tingueu l'esma d'emetre un vot, diguem-ne, reflexionat. Que vagi bé.
Doncs que vagi bé, Adrià, en la teva funció també d'apoderat. Aquest és el comentari de l'Adrià Pujol, de l'escriptor Adrià Pujol, que, com sempre, si us ve de gust, podeu tornar a recuperar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dèiem, no hem tancat el bloc dedicat a la informació política. El volem complementar amb l'anàlisi rigorosa d'un dels nostres col·laboradors i habitual comentarista també d'aquest programa, que és el politòleg bisbalenc Andreu Paneque. Aquí saludem. Andreu, bon dia.
Bon dia.
Estàs a punt per anar a votar o no, tu?
Jo sí, fa dies que estic a punt i amb ganes.
T'ho estàs fent a sobre, eh?
Sí, exacte. Fa molts dies que tenim ganes ja de poder votar d'una vegada.
Escolta, hem dit manta vegades que aquesta és una campanya electoral atípica, que són unes eleccions atípiques. Fes-me un petit anàlisi de com has vist la campanya electoral, que sense cap mena de dubte ha sigut de les més singulars que hem viscut mai.
Bé, de fet, jo crec que el primer punt important és que crec que tant amb, no sé si més el bloc constitucionalista o unionista, o diguem-li el nom que vulgui, perquè al final s'enfaden per qualsevol de les opcions, crec que tampoc interessava molt des del govern central que hi hagués una llarga campanya electoral. Per tant, jo crec que el primer fet és aquest. Es volia que es marqués més per emocions aquesta campanya electoral, més que per raons i arguments de pes. Per tant, jo he vist una campanya que apel·lava molt al sentiment de la persona, més que no a ideologies o arguments en si.
Sí, no, el PP parlava molt de la cosa, el PP i Ciutadans, no? La relació Catalunya-Espanya, Espanya-Espanya, i el PSC era una cosa més de, no, ei, sentit comú, tornem a... Sí, és veritat.
O fins i tot Ciutadans recuperava paraules de Jordi Pujol com el seny.
Sí, sí, sí.
És molt simptomàtic que un partit polític, una formació política, recuperi el que és el seny del que havia estat Jordi Pujol.
Uh-huh. Digues, pensava que...
Sí que és veritat també que per part del bloc fins i tot independentista tampoc hi ha hagut una gran diferència amb el que ve ser el tema d'argumentació. Fins i tot en l'últim debat que... de TV3, que podria ser com el punt en què s'hauria d'exposar totes les argumentacions, veiem que bàsicament exclusivament tot gira al voltant del 155 i al voltant de la independència. No veiem cap altra motivació, per dir-ho d'alguna manera, per part de tampoc els partits independentistes. Per tant, aquella persona que digui que no és res més que voler tornar a restablir la normalitat a Catalunya, crec que no sap exactament què s'està jugant actualment a Catalunya.
Andreu, aquestes eleccions... Bé, l'altre dia, per exemple, parlàvem amb la consellera del Dolors Bassa, no? I la Dolors deia... Per poder treure l'Oriol, el Jordi i en Quim de la presó, per poder fer que la part del govern que és a Brussel·les tot puguin tornar sense problemes, deia, la garantia és que aquestes eleccions es revalidi una majoria independentista forta. Jo li vaig plantejar la qüestió a la inversa, pensava, escolti, vol dir que no serà justament al revés? Si torna a guanyar l'independentisme amb les mostres que ha donat el govern espanyol de nuig i de rebuig aquest moviment, vol dir que això no, en termes de treure aquesta gent de la presó, vol dir que això no anirà a la contra? I ella assegurava que no, que només si hi ha un independentisme fort es podrà apretar perquè surtin de la presó. Tu quina valoració en fas d'això?
Jo no voldria caure en pessimisme, però de fet crec que independentment de quin sigui el resultat d'aquestes eleccions, malauradament i veient sobretot les declaracions de Sáenz de Santa Maria aquestes últimes setmanes, crec sincerament que no hi haurà, sigui quin sigui el resultat, no hi haurà gaires opcions per als presos, que deixant moltes distàncies amb el que s'ha dit, són presos polítics. Per tant, crec que si hi ha una majoria independentista forta o no, crec que serà independent, en aquest cas sí, la decisió del poder judicial sobre els polítics que tenim a dintre les presons.
De fet, també és simptomàtic que quan l'Iceta va fer la proposta de demanar l'indult per tots els polítics que poguessin ser condemnats, tots els grups li van saltar la iugular.
Sí, de fet, crec que actualment ja és un és una cosa més d'orgull que no pas de realitat jurídica. El que estem trobant actualment és que és una cosa més en contra d'haver anat en contra de la unitat d'Espanya, més que no un delicte de facto express seguint el reglament que és la Constitució espanyola.
Exacte. Escolta, el dia que va sortir el president Rajoy per decretar, diguem-ne, el cessament del govern i convocar eleccions, una de les sorpreses més grans, jo crec, va ser la convocatòria tan immediata de les eleccions, no? Va agafar, crec que era el termini mínim amb el que podia convocar les eleccions davant les expectatives que hi havia, que es convoquessin en 3 o en 6 mesos. Creus que es va equivocar a tenor de la possibilitat que es repeteixi la majoria independentista o no? O creus que ja s'ho esperaven, que això anés així?
Des del meu punt de vista, justament, i com comentava abans, és l'estratègia que han apostat, i crec que justament és correcte, perquè el vot independentista està molt mobilitzat, i si veiem les últimes enquestes del CEO o totes les enquestes que s'han estat fent aquests darrers mesos, veiem com el vot independentista, sigui ara, sigui d'aquí 6 mesos, sigui d'aquí un any i mig, el vot mobilitzat hi serà aquest 75, aquest 70% de participació a les anteriors eleccions. El problema és aquella gent que normalment s'abstén, que normalment no va a les eleccions autonòmiques perquè o bé està, no voldria dir despolititzat, però no està enganxat a la política autonòmica, però o bé creu que no és de la seva incumbència. Aquest és justament el que crec el vot que anirà per un partit més de caire unionista o constitucionalista, i és justament apel·lant a les emocions d'aquest 155, d'aquesta última arrencada de passió, direm, unionista a Catalunya, que és el que jo crec que el Partit Popular i Mariano Rajoy volia apel·lar amb aquesta campanya electoral tan curta i aquestes eleccions a curt termini.
Escolta, una valoració molt, retornant al tema de les campanyes, les campanyes que ha fet cada partit, una valoració molt ràpida, per exemple, de les campanyes de cadascun dels partits. No sé si me la pots descriure allò en molt poques paraules. Per exemple, la d'Esquerra.
Esquerra crec que ha estat una campanya molt fixada en recuperar tot el que és les garanties democràtiques i no tant fixant-se en els candidats, que crec que és un avantatge respecte al que ha fet Junts per Catalunya, que s'ha centrat molt en el president
Puigdemont.
Puigdemont, ara. Home. El president Puigdemont, sí, és que el tenim lluny i s'ha de recordar de tant. Doncs tot havia centrat en el president Puigdemont, que no crec que sigui un error, però sí que crec que un dels valors del moviment independentista és que és un moviment de base, i per tant crec que una de les diferències que hi ha entre Junts per Catalunya i Esquerra és que un ha apel·lat en el moviment de base i l'altre ha apel·lat en el president Puigdemont, que sí que és veritat que és important, però crec que hi ha una diferència clara en aquest sentit.
Justament sobre això et volia preguntar també, en la campanya de Junts per Catalunya, que és veritat que s'ha centrat molt en la figura del president, per bé que totes les enquestes diuen que és el presidenciable preferit, amb un percentatge, si no recordo malament, del 26%, crec recordar que era.
Correcte. Sí.
Dic, és veritat que la campanya ha estat molt presidencialista, però també és veritat que com a... deixa'm simplificar-ho, com a representació del PDeCAT que li pintaven molt bastos, de cop i volta podria ser una sorpresa.
Sí, correcte. De fet, també crec que han sigut intel·ligents els caps de campanya i han jugat aquesta base, perquè en els moments previs de les eleccions, quan el PDeCAT estava en tots els CEOs i en totes les enquestes i intencions de vot, sortia molt, 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 molt baix. Crec que les millors enquestes els hi donaven 16 escons i ara estem parlant d'una forquilla d'entre 24 i 26, fins i tot. Per tant, crec que ha sigut una bona campanya per part del cap de comunicació i de campanya de Junts per Catalunya.
Es nota la mà del director d'un mitjà de comunicació que tenen a les llistes, com és l'Adrià Pujol, l'Eduard Pujol. Si nota la seva mà en expert en comunicació. Escolta, valorem la campanya de la CUP i pregunto, el seu cap de llista creus que és allò la gran revelació d'aquestes eleccions?
Crec que ha estat el gran oblidat d'aquestes eleccions, perquè tothom s'ha centrat molt en Esquerra i Junts per Catalunya, però no s'ha donat tanta importància com sí que es va donar a les últimes amb la candidat d'Anna Gabriel. Crec que
I en Baños, que també hi era de candidat.
Correcte. Crec que aquestes últimes eleccions el candidat és un candidat més, no et diria més conservador, perquè justament ideològicament és molt proper a Anna Gabriel, però sí que té una postura en quant a la dialèctica i a discursiva més pausada. Per tant, crec que també tindrà una repercussió en quant a votant, que veurà que és un candidat no tan agressiu com podria ser Anna Gabriel, sinó més una tipologia de David Fernández.
Tu creus que això li suma o li resta a la CUP?
Jo crec que això li suma en buscar vots en el que és el més...
De fora a l'entorn, eh?
Esquerra-centre, més que res, perquè creu que és una la CUP en aquestes eleccions jugarà a la base de ser un partit plenament independentista, a més plenament d'esquerra, i podrà trobar aquella franja de vot que no s'entén més si vol votar uns esquerres que aquests últims anys ha estat donat de la mà d'un PDeCAT o d'un Convergència, i poder, veient aquest perfil de candidat, es pot decantar per la CUP.
Molt bé. Fem una anàlisi també més ràpida de la campanya del PSC?
PSC, Iceta. Jo crec que s'ha l'altre dia, veient el debat, semblava més que res intentar tenir les oportunitats per dir tot allò que segurament no ha pogut en campanya, perquè no ha tingut el focus mediàtic, però sí que crec que està fent dintre de tot una bona feina en quant a donar alternatives a el que és el 155 pur, que seria Ciutadans i PP.
Ciutadans,
crec que les últimes dades ha estat el que més ha gastat en aquesta campanya electoral. Per tant, només amb aquesta dada ja veiem quina és la rellevància i la importància que es donen aquestes eleccions. Sí que és veritat, però, que sent Inés Arrimadas l'he vist molt i molt i molt i molt nerviosa en determinats aspectes, i tinguent una actitud molt guerrillera en debats, etcètera, i pot ser que sigui bàsicament perquè sap que s'està jugant el que podrien ser les últimes eleccions de Catalunya.
I acabem, Xavier García Albiol, bé, el PP.
Xavier García Albiol, jo crec que el millor...
Que em deixava Catalunya en Comú.
Sí.
Anem al PP ara.
Exacte. Crec que la millor de les imatges representatives d'aquestes eleccions és Albiol amb un llaç espanyol enfront dels llaços grocs que portaven els representants en el debat, els representants independentistes en el debat de TV3, amb un caràcter molt beligerant, sapiguent a l'inici de les campanyes que ell no tindria cap mena d'opció a ser president de la Generalitat o obtenir uns bons resultats, anant de la mà d'Arrimadas i buscant tot el dia la seva aprovació. Per tant, jo crec que en aquell cas, sapiguent que no tindria cap mena d'opció a tenir uns bons resultats, ha tirat la tovallola i s'ha posicionat clarament al cantó d'Inés Arrimadas.
Escolta, no sé si comparteixes aquesta anàlisi. El PP, sabedor que com deies tu, no pintarà massa res aquí, ha renunciat a Catalunya per enarbolar aquest discurs més de la bronca i molt més agressiu, uh-huh, que això li suma molt a Espanya, i aquí ja ho fia tot a Ciutadans. Ho comparteixes?
Ho comparteixo totalment, i de fet ampliaria més el que seria el discurs, i fins i tot ho faria per Ciutadans. Crec que aquest caràcter beligerant, aquest caràcter tan agressiu en tots i cada un dels debats, i fins i tot en totes les campanyes, justament és per treure rèdit de polític a Espanya, però també a intentar apel·lar totes les emocions que comentàvem abans d'aquelles persones residents de Catalunya que legítimament creuen que la independència no és el projecte de futur que ells volen.
I acabem ara, sí. Anem a la campanya d'En Comú Podem.
Comú Podem, crec que una de les reflexions que he estat fent durant aquesta setmana és que no saben... crec que han apostat o els ha tocat el paper del que havia estat fins ara el PSC, que és anar en contra de tot i de tothom. Si abans parlaven del rèdit polític espanyol que podien treure Ciutadans i PP en aquestes eleccions catalanes, crec que Podemos i Catalunya sí que es pot, en aquest cas, té la mala sort que, depèn de quin sigui el seu posicionament a Catalunya, pot anar-los en contra en el que sigui, en el que és la intenció de vot a Espanya. I per això crec que en aquestes últimes eleccions i aquestes últimes campanyes electorals han agafat un paper més ambivalent, perquè no podien arribar a acabar de dir tot allò que pensaven, perquè sabien que si no els repercutiria a l'estat espanyol.
És una campanya conseqüent amb aquesta equidistància en la que s'han mogut sempre, allò del ni d'un ni 155?
Sí, jo crec que sí. Al final crec que la seva posició determinaria, perquè ara mateix som el centre i la lupa de tota política espanyola i europea, per tant, tots els moviments que facin podrien ser repercussió directa no només a les eleccions catalanes, sinó a les eleccions espanyoles i fins i tot a eleccions europees.
Andreu, una última cosa, i et demanant que no expressis el desig, que no m'atreviria mai, sinó que expressis el que creus que passarà en termes de porra electoral.
A veure, és complicat, perquè m'han demanat moltes vegades aquesta setmana i jo dic que no tinc una vareta màgica, però sí que és veritat que crec que tot anirà al voltant de quin és finalment el percentatge de participació, que crec que no s'ha parlat suficient, però que és el que determinarà si anirà un escó amunt o avall, tant a les dues forces que semblen que seran les més votades, com són Esquerra i Ciutadans. Però sí que està clar que crec que Esquerra guanyarà, encara que sigui per una mica, però sí que donaria... les últimes enquestes deien una forquilla d'entre 32 i 34, i jo li donaria, sent més aviat optimista, 34 escons. Ciutadans, de ben a prop, donaria més o menys 32. Sí que crec que Junts per Catalunya serà la tercera força. Sí que és cert, a bastanta distància, diria entre uns 24 i uns 26 escons. Després, crec que tindrà bastanta bona acollida entre Podemos o Catalunya sí que es pot i PSC, que aquí hi haurà la clau també, una de les altres claus de les eleccions.
Sí, Catalunya en Comú creus que pujarà? Totes les enquestes li auguren baixada, eh?
Sí, però jo crec que al final sabent que tindrà un paper rellevant, crec que mobilitzarà no a les comarques ni gironines, ni de Lleida, ni de Tarragona, però sí a l'àrea metropolitana hi ha un vot bastant clar a favor de Catalunya. Després crec que la CUP baixarà els últims resultats de 10 escons, crec que es veurà entre un 6 i un 7, però sí que crec que serà una simptomàtic que tindrà uns millors resultats que el PP, que crec que les últimes enquestes li donava uns 4 o uns 5, i crec que realment mostrarà aquesta deixadesa que hem estat parlant d'aquesta campanya i la voluntat de tenir bons resultats d'Espanya. I no sé si me'n deixo algun.
Jo crec que els hem dit tots, el PP, sí, els hem dit tots. Andreu, veurem a partir d'aquest vespre com evoluciona tot això que comentàvem.
Ho veurem, i serà molt important també el vot per correu i el vot de l'estranger.
Sí, de moment, de fet, ahir Enric Millo deia que el vot exterior havia pujat un 86%, cosa que a mi em sembla absolutament increïble.
Increïble, i n'estic segur que de totes les queixes que he anat veient, aquest 86% podria haver estat molt més gran el percentatge.
Sí, però perquè creixi el 86, vaja, no cal dir que ahir ja corrien molts rumors que és a partir d'aquest vot exterior que es podria generar una tupinada, però això ja són rumors que corren por ahí. Però en qualsevol cas, el que sí seria important és, tenint en compte que en cada elecció hi ha moltíssimes queixes sobre la impossibilitat de molts catalans de poder votar, seria per agafar i dir-los als que han organitzat eleccions amb anterioritat o als que han afavorit o no afavorit que es pogués fer, fet d'agafar per dir-los, escolteu, a veure què està passant aquí, m'entens?
Sí,
sí. Que està molt bé que pugi el vot exterior, el que està malament és que fins ara no hagués pujat per la impossibilitat dels ciutadans de poder votar.
Està clar, està clar. S'ha de revisar i s'haurien d'apostar per mètodes més...
Pel vot
electrònic. Més acord amb els, exacte, més acord amb els moments que estem fent. Però bueno, això ja vindrà més endavant.
Andreu Paneque, que vagi bé i gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
D'aquí a res, d'aquí a 5 minuts, seran 3 quarts de 9.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I encara que no ho sembli, hi han més notícies. Al món hi passen més coses i anem a Torroella per explicar-vos que hi ha un conflicte obert entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i els seus treballadors per les retribucions que el consistori ha de fixar en la nova relació de llocs de treball.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És un instrument legal i tècnic d'ordenació i planificació del personal, una eina que estableix una sèrie de punts que s'atribueixen a cada lloc de feina a partir de les funcions específiques de cadascuna de les característiques que té aquest lloc. És la remuneració de cadascun dels punts en el que han sorgit les discrepàncies entre personal i administració, Dani.
Mentre que l'Ajuntament de Torroella planteja una tarificació d'1,54 € per cada punt, els treballadors reclamen que s'arribi fins a 1,90. Argumenten que mantenir-se en la proposta del consistori condemnaria la meitat de la plantilla a la congelació salarial per tota la vida. L'Ajuntament ha respost negativament a la proposta dels treballadors, argumenta que una pujada d'aquesta magnitud augmentaria la despesa fins a 576.000 € addicionals, un import que supera tots els límits legals, tècnics i econòmics de la institució. Amb tot, el representant dels treballadors, Rafael Rodríguez, de Comissions Obreres, argumenta que persegueixen un terme mig.
Nosaltres demanem el màxim i ells posen el mínim. Això està clar. El que passa és que ho volien tancar amb aquest preu, amb 1,54. Mm. Què va passar? Doncs que ens van mobilitzar els treballadors, van firmar un manifest als treballadors de 154 de plantilla, van firmar 116, conforme, bueno, que volem negociar, no una imposició.
Rodríguez ha explicat que passades les festes s'asseuran a negociar amb l'Ajuntament, amb qui confien arribar a un acord que, en cas de no produir-se, podria derivar en accions de protesta. Preguntats per la possibilitat d'una convocatòria de vaga, ha valorat aquesta possibilitat com a molt remota, ja que només serviria per empobrir encara més els treballadors.
I Palafrugell construirà un espai enjardinat a la zona industrial. El govern ha aprovat el projecte per embellir aquest espai, aquesta zona, després de construir la Ronda Nord. És l'espai de 4.500 metres quadrats que se situa a la zona industrial entre la rotonda de Vins i Licors Grau i el nou vial David Parreño.
Per adquirir-lo destinarà una partida de 250.000 € pel pressupost de l'any vinent. L'espai ara per ara està delimitat en blocs de formigó. Per millorar-lo es construiran illetes i una zona enjardinada. Les obres també permetran ampliar la vorera per habilitar un carril bici que donarà continuïtat al nou traçat del Vial Nord. El govern espera enllestir les obres el primer trimestre del 2018. Ho explica Ràdio Capital el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
Amb això ja hem estat treballant, hem fet el projecte, però és un projecte que encara està en licitació, per tant, no sabem en aquests moments ni quina empresa ho executarà. Per tant, de moment, tal com està senyalitzat a New Jersey, per evitar cap problema, tenim més seguretat. De totes maneres, esperem que durant el primer trimestre del proper any es puguin fer les obres aquestes de millora i deixar-ho acabat totalment.
Les 8 del matí, 44 minuts. I el govern de la Bisbal va quantificar de forma errònia el romanent de tresoreria de l'any 2015. Així ho conclou la Sindicatura de Comptes. En l'informe de fiscalització d'aquell exercici, l'ENS sosté que l'Ajuntament bisbalenc es va excedir en gairebé 340.000 €. Toni Sellas.
El romanent de tresoreria és els diners que el consistori té en líquid a la caixa, més tot allò pendent de cobrar, menys allò que té pendent de pagar. Segons l'Ajuntament, el romanent del 2015 va ser de poc més d'1.525.000 €. La Sindicatura de Comptes, en canvi, el xifra en gairebé 1.889.000 euros. D'altra banda, l'ENS també insta l'Ajuntament de la Bisbal a revisar i esmenar, si encara no ho ha fet, diversos elements de la seva gestió econòmica, de caràcter tècnic. Entre aquests aspectes hi ha el fet que el rebut de l'aigua no els cobra directament la companyia concessionària, Sorea, sinó que ho fa l'Ajuntament, que després paga a l'empresa. El govern municipal haurà d'estudiar ara si l'accés de romanent de tresoreria de 2015 té alguna repercussió en els comptes posteriors.
I de la Bisbal saltem a Begur. Perquè la segona tinent d'alcalde a l'Ajuntament, la republicana Maite Martín, ha decidit renunciar al càrrec de regidora de Junts Esquerra. Alega motius personals. La renúncia ha estat acceptada per l'alcalde Joan Loureiro i es va fer efectiva en l'últim ple, David.
Martín ha estat regidora en els últims 2 anys i mig i ha portat a la cartera de Cultura i Joventut. En l'escrit de renúncia, Martín agraeix la confiança de la gent en votar-la, com també dels treballadors de l'Ajuntament i a tots els regidors begurencs.
En primer lloc, volia agrair al poble de Begur el fet d'haver-me donat l'oportunitat i el privilegi d'haver-los representat, així com en els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, en especial a l'equip de Joventut i Cultura, que m'han facilitat moltíssim la feina.
La creació de l'Esplai, l'articulació d'un pla de joventut i impulsar el Festival de Música han sigut alguns dels fets positius que sobresurten de la seva gestió. Ara la substituirà com a regidora Mònica Martínez, que és la següent membre de la candidatura.
I de Begur saltem a Sant Feliu de Guíxols, on el seu ple municipal ha tombat una moció sobre el canvi en el model energètic que havia proposat Guíxols des del carrer.
El ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no va aprovar una moció sobre un canvi en el model energètic que havia proposat Guíxols des del carrer. El seu portaveu, Jordi Lloberes, defensava que el consistori impulsés un canvi en la contractació municipal de l'energia elèctrica i que es defensés un model sostenible. Lloberes esmentava 3 eixos essencials: el foment de l'energia renovable, aplicació del bo social i explicitar l'estalvi que suposa. El grup municipal de la CUP, Més i la mateixa formació Guíxols des del carrer van votar a favor, Convergència i Unió va optar per l'abstenció i l'equip de govern, integrat per Tots per Sant Feliu, Esquerra i el Partit dels Socialistes, la va rebutjar, atès que no veuen viable poder complir amb aquests requisits.
I encara un últim apunt d'actualitat, una conductora d'un cotxe va morir aquest dimarts a la tarda després d'haver-se vist implicada en un xoc amb un altre cotxe i un camió. El sinistre va passar al quilòmetre 19 de la carretera C66, al terme municipal de La Pera. A banda de la conductora, no hi van haver altres afectats a l'accident. 3:02 de nou. I aquesta sintonia, que ja l'hem escoltat fa una estona, és la sintonia habitual amb la que us oferim els comentaris, les anàlisis en forma d'opinió dels nostres col·laboradors, i és que avui en tenim 2. Avui volem també parlar amb la Rosa Regàs.
A més d'omplir-nos de compromisos, dinars, regals i sorpreses, Nadal ens acosta al final de l'any i ens deixa una sensació, si ens parem a pensar-hi, una mica aclaparadora, de final d'etapa, d'un any més que la vida s'emporta. Recordo que un dia que complia anys, quan encara era petita i vivia en un internat, vaig entrar a classe de llatí que ens donava un capellà, el padre Mauri. En aquells anys estudiàvem llatí des del primer curs fins a acabar el batxillerat, que durava 7 anys. Que les monges, que no eren pas ni tontes ni bledes, justificaven dient que el llatí servia per tot, perquè desenvolupava el sentit comú i per qualsevol cosa que féssim a la vida, fos estudiar o cuinar, el que necessitaríem seria sobretot el sentit comú. Doncs vaig entrar a la classe de llatí molt contenta, cridant: «Padre, padre, ja tengo 11 anys». I el capellà, sense canviar de cara, cosa que no feia mai, ni per les ocasions més celebrades, em va contestar: «Regàs ja no tiene 11 anys». Vaig comprendre en aquell moment, i no ho he oblidat mai més, que els 11 anys ja me'ls havia gastat i que els dies i els anys no només passarien, sinó que jo me'ls gastaria i ja no em quedaria res de res. Una mica és el que sento ara quan estem a punt d'acomiadar el 2017, amb aquesta festa de Nadal que sembla posada expressament 5 dies abans perquè ens doni temps de dir adéu a un altre any que ja ens hem gastat i molt probablement per consolar-nos de la seva pèrdua definitiva. Jo he aprofitat aquests dies per preguntar aquí a Llofriu i a Palafrugell a uns i als altres què és el que pensaven de la situació que vivim, què volien votar, què esperaven del programa del partit o del líder que anirien a votar, del futur més immediat, és a dir, del 2018, que ja treu el nas per l'escletxa de les festes. I m'he adonat que sigui per desconfiança, sigui perquè som reservats, o sigui que, com diu un amic meu, a mi se'm veu a la cara de qui vaig a favor i de qui estic en contra, a lo millor no volien discutir, el cas és que no he aconseguit ni una sola confidència. Què dic? Ni una sola aproximació al pensament polític de persones que de totes maneres conec des de fa anys i les veig ben sovint. Un tancament que contrasta amb el bombardeig de publicitat i propaganda que omplen telèfons i ordinadors a tota hora i la quantitat de signes externs que envaeixen les nostres ciutats i pobles com si ja haguessin acabat les eleccions i hagués guanyat per majoria absoluta el color de torn que s'hagués erigit en la veu i el representant dels desitjos i esperances de tot el poble, tots aquells que encara volen entre els núvols de l'hivern. No he pogut, doncs, arribar a cap conclusió sobre com són i què volem. No hi ha la gent de la península de Catalunya, sinó ni tan sols de Palafrugell, la ciutat on visc des de fa mil anys i que de cop m'ha semblat més llunyana que el barri d'Edimburg, ple de vida, per les festes al carrer i les llums sobtades i intermitents dels focs artificials on vaig passar les darreres setmanes de l'agost passat. I és que la pàtria és, a més de la infància, qualsevol lloc on ens sentim viure i on compartim el que passa amb la gent del nostre voltant. Ni que sigui tan pocs dies com unes vacances que ens tornen a casa quan s'acaben, on ens afanyem a aplicar el que hem viscut i ens sembla que hem après aquells dies de festa. Tan plens d'eufòria i esperança estem que sovint oblidem les velles i sàvies paraules de Jaime Gil de Viedma. Quizá tienen razón los días laborables.
Doncs, com sempre diem, gràcies, Rosa Regàs, per cert, i bones festes, que ja no ens tornarem a sentir fins passades les festes de Nadal. Deia, com sempre, recordem, si voleu tornar a escoltar aquest comentari...
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
D'aquí a 9 minuts seran les 9 del matí i a aquesta hora, com és habitual, després de tancar el bloc informatiu i després de tancar-ho tot, diguem-ne, anem directament a l'agenda cultural i avui no pot ser menys, però avui la farem una mica diferent. Pau Ponseti, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Avui ja tenim per telèfon perquè ets a un col·legi electoral a Palafrugell, a l'Institut Frederic Martí Carreras.
Correcte, estic aquí mateix, davant del Frederic Martí Carreras, que és on normalment voto jo, i on he votat sempre, fins que des d'aquí he pogut.
Escolta, tenim curiositat per saber, perquè, clar, durant tots aquests dies s'ha parlat molt de si hi haurà problemes, conflictes als col·legis, especialment amb el tema dels llaços grocs, si hi haurà algun tipus de protesta. Com està l'ambient aquí ara?
Doncs la veritat és que està tranquil·líssim, comptant que normalment un dijous al matí aquí hi ha classes, la veritat és que està molt tranquil, no hi ha ningú, diria que només hi som jo, com per què anés a votar. Ara mateix aquí fora doncs, hi ha diversos apoderats de la CUP, de Ciutadans, i després hi ha doncs, dos agents dels Mossos d'Esquadra.
Estàs fent una mica de senyor gran avui, d'aquests que a primera hora al col·legi estan allà fent cua per entrar a votar.
La veritat és que sí, perquè estic aquí i han arribat quatre persones només que han intentat votar, però lògicament, quan cobren a les 9, doncs no els han deixat.
Escolta, dèiem, hi ha hagut polèmica prèvia relacionada amb la vestimenta, amb els llaços grocs, no sé, veus algú que vagi vestit de groc aquí?
La veritat és que la gent que han vingut no portaven cap llaç groc, i et diria que només l'únic groc que hi ha és la targeta del apoderat de la CUP. Però més enllà d'això també he aprofitat per preguntar als dos agents dels Mossos d'Esquadra a veure si havien rebut alguna indicació al respecte, i m'han dit que no, que l'únic que ells sabien i que si deien alguna cosa era el que hi havia en els mitjans, i també hem aprofitat per preguntar a alguns dels apoderats si també els havien dit alguna cosa, i també els han comentat que des de la mesa electoral tampoc els han comentat res. Simplement que hi ha hagut gent que ha vingut aquí o que s'han trobat mentre baixaven cap aquí al col·legi electoral, que els han dit que per si de cas no el portarien per si hi hagués qualsevol problema.
Perfecte, doncs escolta, coneguda aquesta última hora des de la porta d'un col·legi electoral... La teva feina habitual en aquest programa és repassar les activitats de l'agenda cultural i, escolta, avui, ni que sigui des de la distància, comencem aquesta agenda d'avui dijous al Museu Terracota de la Bisbal, on s'hi fa l'exposició de Vilaclara a Vilaclara, una família de ceramistes, Pau.
Correcte, la nova exposició del Terragota Museu és una retrospectiva del treball realitzat a l'obrador bisbalenc Vilaclara Ceramistes. El taller dels Vilaclara i els dos personatges homenatjats en aquesta mostra, Josep Vilaclara i Josep Vilaclara Garriga, pare i fill, representen per a la ceràmica de la Bisbal dos figures transcendents en la història moderna de la ceràmica de la ciutat i per extensió de tot Catalunya. Dos treballadors de la ceràmica que, moguts per una vocació extraordinària, incansable al llarg dels seus anys d'ofici, han mostrat sempre un elevat sentit d'exigència i de reivindicació per la professió que ha ajudat a fer créixer i dignificar l'actual ceràmica de la Bisbal. Donar a conèixer aquests dos protagonistes, sens dubte, ajuden a dignificar l'ofici i, de retruc, la ceràmica de la Bisbal.
Tens fred, eh? La fred està aquí...
Sí, pensava que em faria més, però...
Pensaves que em faria més? Doncs, home, ara, mira, per dir-te que ara a Palafrugell hi han, ja t'ho diré, 10 graus de temperatura.
Jo
també pensava que faria més fred. Escolta, repassem també alguns dels actes més destacats d'aquest cap de setmana i a la Bisbal, el dissabte, al Bar L'Alternativa, hi haurà un concert de Caritat Humana, que és la banda d'en Jair Domínguez.
Exacte, no marxem de la Bisbal perquè el grup que forma Jair Domínguez, que va crear l'any 2015 com a excusa perfecta per fer música mentre hi hagués cervesa, arriba a la Bisbal. Un pretext que finalment ha pres forma en un disc homònim sorprenent de 10 cançons. I és sorprenent perquè l'escriptor afincat a l'Alt Empordà es descobreix com un bon cuiner de cançons. Caritat Humana no és una gambarrada, com podria semblar, sinó que és el caprici d'un personatge mediàtic àvid de protagonisme o una patillada. Caritat Humana és el millor disc que podia signar una ment inquieta i plena de prismes com la seva.
Ponseti, gràcies.
De res, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, fins demà. I a 4 minuts perquè siguin les 9, us expliquem tota l'actualitat del Baix Empordà, les coses que han succeït i les i us avancem algunes de les coses que poden passar en un dijous com avui, que és 21 de desembre, el mateix dia en el que Mariano Rajoy era nomenat president del govern d'Espanya.
El 20 de novembre de 2011, la seva formació va guanyar les eleccions generals al Congrés i al Senat i va ser proposat pel rei Joan Carles I com a candidat a la presidència del govern. Un mes després, el Congrés li va atorgar la confiança amb el suport de 187 membres pels 350 que hi havia, sent investit president del govern, càrrec que encara ocupa. L'endemà va prendre possessió davant del cap d'estat.
I també tal dia com avui, el Gangnam Style de... és que no sé com es diu, PSY, no ho sé, es converteix en el primer vídeo de YouTube en arribar als 1.000 milions de visites, Marc.
La cançó es va publicar el 15 de juliol de 2012 i va debutar el número 1 al país del seu autor, el coreà Psy. Pocs mesos després ja era el vídeo més vist de YouTube, distinció que va mantenir fins fa ben poc. Gangnam Style és un col·loquialisme coreà que fa referència a un estil de vida luxós de Gangnam-un, un districte de Seul, ben conegut perquè hi viuen persones d'alt poder adquisitiu i també perquè hi ha una vida nocturna esbojarrada. En el vídeo podem veure en tot ironia el cantant ballant a diversos llocs que són tot el contrari del districte de Gangnam.
Mil milions de visites aconseguia aquest Gangnam Style de Psy un dijous 21 de desembre. Aquesta cançó ens serveix per posar-li una mica la cirereta al punt i final al Supermatí d'avui. Cirereta, punt i final, que el posem amb un repàs a les notícies del Baix Empordà que us hem anat explicant amb Antoni Selles.
Palafrugell construirà una zona enjardinada al polígon industrial. El govern ha aprovat el projecte per embellir aquest espai després de construir la Ronda Nord. Són 4.500 metres quadrats entre la rotonda de Vins i Le Corts Grau i el nou vial.
Conflicte obert entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i els seus treballadors per les retribucions en la nova relació de llocs de treball. Discrepen sobre la remuneració dels punts que s'atribueixen a cada feina a partir de les funcions que calgui desenvolupar.
El govern de la Bisbal va quantificar de forma errònia el romanent de tresoreria de l'any 2015. Així ho conclou la Sindicatura de Comptes. En l'informe de fiscalització d'aquell exercici, l'ENS sosté que l'Ajuntament bisbalenc es va excedir en prop de 340.000 euros.
El ple de Sant Feliu de Guíxols tomba una moció sobre un canvi en el model energètic proposada per Guíxols des del carrer. La formació reclamava foment de l'energia renovable, aplicació del bo social i explicitar l'estalvi que suposa.
Mor la conductora d'un cotxe en un accident a la C-66, al terme municipal de La Pera. El seu vehicle va xocar amb un altre cotxe i un camió. La resta de persones implicades van sortir-ne il·leses.
Anem a la previsió del temps, Martí Seguer.
Doncs el matí serà ennuvolat i encara amb vent de nord. A la tarda els núvols aniran marxant i ens deixaran una tarda ben assolellada. Temperatures entre 2 i 14 graus. I demà divendres tornen a arribar els núvols, però sense precipitació, i dissabte i diumenge tranquils i molt assolellats.
Gràcies, Toni Celles, gràcies, David Parreño, gràcies, Dani Cortés, gràcies, Martí Seguer, també en Marc Lapés, en Pau Ponset i l'Alba Legida, en Gerard Escaig, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Júlia Álvarez, la Paula Boira, i gràcies també a en Juli Pedrero. Que vagi molt bé i tornarem demà amb el relat de tot el que ha donat de si la jornada electoral que comença d'aquí a res, d'aquí a 10 segons, just quan acabi aquest supermatí d'avui.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I que la força us acompanyi.